Pleiades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Pleiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Podem dir que no hi ha cap acció en la vida que no es regisca per un protocol. Fins i tot en aquest programa en seguim un. És per això que per a nosaltres és un plaer tenir Amparo Sampedro Alemany, una experta en aquesta matèria. Benvinguda, Amparo.
Hola, bon dia. Gràcies.
La nostra convidada naix a Gandia, la Safor, però des de fa molts anys va decidir viure a Rocafort, l'Horta. És llicenciada en Filologia Hispànica i Catalana. Entre els diversos cursos de formació, destaca el màster sobre lideratge a la gestió pública per l'IESE, Universitat de Navarra, Madrid. És tècnica en protocol, relacions institucionals i comunicació a la Diputació de València des de fa 27 anys. Durant més de 15 anys va ser cap de protocol de la Diputació i en els darrers anys exerceix de cap de protocol i relacions externes a l'àrea de cultura. Coordina els cursos de formació organitzats per la Diputació de València, tant de protocol com d'organització d'actes i tècniques, adreçats a treballadors de l'administració local de tota la província. Ha participat en molts programes de formació sobre protocol, tant d'institucions públiques com ara la Generalitat i la Universitat de València i privades com l'Escola Internacional de Protocolo o l'Associació Valenciana d'Hostaleria, entre d'altres. En part, què és protocol i quina importància té?
Jo sóc conscient que estic així per a parlar d'una cosa que en principi els estudiants, la gent jove en general, la gent que ens puga estar escoltant, va ser una mica difícil, però vaig a intentar-ho, vaig a fer tot el que siga possible. Protocol és ordenar. Protocol és aconseguir fer possible allò que és necessari. És establir uns sistemes d'ordenació de les persones i de les coses que formen part d'un acte, perquè el que és de veritat important, que és allò que ha de passar en l'acte, succeïsca sense cap problema. Això és protocol.
Vale, en part. Jo volia comentar-te, el protocol és el mateix per a totes les institucions o hi ha institucions que tenen un protocol propi que el dissenyen a posta?
Mireu, el protocol és el mateix per a totes les institucions públiques perquè tenim normatives, normes legislatives que ens obliguen a un sistema determinat d'ordenació. Ara bé, hi ha institucions com ara la universitat o com ara l'àmbit de l'Església Catòlica o d'altres o com ara l'àmbit esportiu que tenen protocols, sistemes d'ordenació propis. Però quan hi estan presents en aquests actes representants de les institucions públiques de l'Estat, en qualsevol de les seues administracions, el que cal fer és procurar, calçar, creuar les maneres i els usos tradicionals, per exemple, de la universitat, amb allò que ens obliga la normativa pel que fa als representants de les institucions públiques.
I aquesta, diguem, barreja de les dues tradicions de protocol, com es fa? És a dir, quina seria la que tindria la prioritat en cas de conflicte?
En cas de conflicte, abans que no arribi el conflicte, cal negociar. La paraula negociar, el verb negociar en protocol és molt important, però més important encara és fer-ho bé, vull dir, negociar bé.
O sigui que el protocol té molt a veure amb la diplomàcia també, no?
Efectivament, efectivament. Aleshores, per exemple, si fem un acte a la universitat, és claríssim que és el rector qui presideix els actes a la universitat, perquè és el seu territori, perquè té un protocol que és propi. La negociació fa possible, per supost, la presència d'altres autoritats o de les autoritats de les institucions públiques, donant-los el lloc que els correspon, tot tenint en compte, això sí, que qui presidís els actes en l'àmbit universitari és únicament el rector. Mm-hmm. Però és possible. És possible sempre que quan es negocia, les dues persones que negocien parlen el mateix llenguatge, és a dir, un llenguatge tècnic i un llenguatge i conceptes basats sempre en criteris professionals, en cap altre.
Per exemple, aquella anècdota que va passar fa uns anys, no?, entre Saplana i el rector de la Universitat d'Alacant, què va passar ahir? No es van aclarir els tècnics, no va haver una negociació prèvia?
Jo pensé que allò va ser el caso Pedreño, com es va conèixer ja fa molts anys d'allò. Sí. Jo sempre he pensat que el que va passar va ser una pèssima negociació. Si alguna persona de les quals estan sentint ho recorden, es tractava que era l'apertura del curs acadèmic a la Universitat d'Alacant en aquell moment. El rector era Antonio Pedreño i el president de la Generalitat d'aleshores, que era Eduardo Zaplana, va dir que anava a l'acte d'apertura de curs acadèmic, però a més anava i el presidia. Doncs clar, el rector li va dir que presidir-lo no, però evidentment ocuparia un lloc de rellevància disculpeu, un lloc de rellevància, perquè el que no es pot oblidar mai és que el president de la Generalitat al nostre territori és ni més ni menys que el representant ordinari de l'Estat. Mm-hmm. Per tant, és la primera autoritat. El que va passar després, pues, torno a repetir, jo estic convençuda que va ser una pèssima negociació, perquè pot ser que qui havia de negociar, que eren els tècnics, no ho varen fer, sinó que es va negociar en altre nivell, en un nivell en el qual el llenguatge professional, el llenguatge tècnic, pot ser no estava damunt la taula.
Bé, i de vegades sentim dir s'ha trencat el protocol, o aquesta persona ha trencat el protocol. Què es vol dir quan s'utilitza aquesta frase? Com es trenca el protocol?
Pues mira, quan sentiu allò de que ha trencat el protocol, fins i tot això està contemplat en el protocol. Trencar el protocol és que, veureu, tots pensem, una gran majoria de persones pensen que el protocol és una espècie de corset que ens lliga a tots a unes situacions molt incòmodes, que no has d'avançar un pas més que no un altre, i el protocol no és res de tot això. Per tant, qualsevol pot arribar a dir fulano, mengano, tal personatge ha trencat el protocol. El protocol no es trenca.
És flexible, no?
El que passa, el que fa el protocol és que, per una banda, tal com diu Elisa, és flexible, i d'una altra, també el que fa és contemplar espais temporals, temps determinat, perquè la persona sobre la qual estiguem parlant puga fer o no fer determinades coses. Fulano de tal trenca el protocol i s'acosta i saluda les persones, no trenca el protocol.
Estava previst ja que
estava
ho feia.
Estava previst que hi haguessin uns minuts perquè s'acosta les persones, perquè parli amb els mitjans de comunicació, etc, etc.
Sí, sobretot si són... Digues.
No, n'hi ha alguns casos molt concrets, en els quals sí hi ha hagut un trencament de protocol amb... un interès molt evident. A veure si, per exemple, no sé si recordeu, hi hagué una visita dels reis d'Espanya al Marroc fa uns anys, no tants anys, perdoneu, farà 2 o 3 anys potser. I no està previst en el protocol del Regne del Marroc, no està previst que l'esposa del rei, en aquest cas, forme part de les persones de la comitiva que ha de ser saludada. Aleshores, la reina d'Espanya, en aquest cas, el que va fer va ser incorporar-la amb un gest d'una mà, incorporar-la en el en la línia de salutació perquè fora inclosa en aquest moment en la salutació. Va trencar el protocol? Sí. Estava previst? Probablement no.
Sí.
No, més no, això que volia dir-te que personalitats com els reis, per exemple, no poden permetre's el luxe de trencar massa el protocol perquè ells porten tota una seguretat al voltant. Aleshores, ja ha d'estar previst al màxim perquè sempre poden veure que entre la gent hi hagi algú que innocentment no es pugui fer una acció que no siga correcta. O sigui que...
La seguretat juga molt. Exactament, també en l'organització dels actes.
Exacte.
I en part, podríem dir que protocol és interpretació?
Pues no. Protocol no interpreta res. Protocol el que fa és aplicar unes normes i unes tècniques perquè, repetisc, puga ser possible que es faci allò que és necessari. Un lliurament de premis, per exemple. Disculpeu. En un lliurament de premis, per exemple, què és el que és important? Que els premis es lliuren als guardonats. Però perquè això passi, cal que els guardonats sàpiguen on es fa l'acte, que sàpiguen on han de seure, que sàpiguen amb qui van a trobar-se, que sàpiguen si han d'intervenir o no, etc, etc. Tot això, etc, fins i tot l'escenari, forma part del protocol. No s'interpreta res. La interpretació ja l'ha feta la norma i nosaltres el que fem és aplicar-la.
Sí, perquè es podria fer, cada un podria fer una interpretació diferent, no? I seria caòtic, no?
Efectivament, no?
Jo em pensava, quan feies la pregunta, pensava que dius interpretació en el sentit en què un diem que un actor interpreta un paper. En aquest sentit, perquè també hi ha un element teatral, no? En el protocol, en el cerimonial. En aquest sentit sí que podríem dir que sí que hi ha alguna cosa d'interpretació teatral.
Sí, però jo no anava per ahí.
Ja.
No, ella no anava per ahí. Però tens una part de raó en això que estàs dient. És a dir, hi ha interpretació en el protocol, en aquesta vessant de la que em parles.
Sí, sí.
Home, pues, tanta com significa interpretar el paper que tens assignat com a representant d'una institució.
Sí, en aquest cas, dir, sí, que es podria cas, considerar. Sí,
en aquest cas, sí, però únicament en això. No? Vull dir, sí, bé, sí. Si jo sóc la presidenta de la Generalitat, doncs és el paper que em pertoca a l'hora de fer palès a la meva representació, per tant, pues, no sé, presidisc els actes als quals acudisc, salude, etc, etc.
Sí, sí.
Vale, i continuo jo un poc en interpretació. De vegades veiem obres de teatre que tenen alguns detalls que se'n van fora de lloc, algun anacronisme. Aleshores, no sé si faig bé de fer-ho extensiu al que és el protocol, però ens agradaria saber, en part, hi ha alguns detalls o algunes accions que poden espatllar l'acte?
Sí, clar que sí.
Quines serien?
Sí. Pues, mira, jo
un poc així de més importància a menys, alguna cosa que podien passar per alt?
Dona, jo penso que una de les més importants és que aquelles persones que participen en un acte i treballen en aquest acte, durant l'execució d'un acte, que no tinguin tota la informació d'allò que va passar durant l'acte, pot espatllar l'objectiu que tu vols. És a dir, tu arribes a un acte perquè has estat convidada. I ningú ja que diga on vas a seure. I resulta que no vas a soles, no? Sinó que hi ha 250 persones en un espai concret que ningú no sap on ha de seure. Perquè a lo millor no hi ha o persones que es dediquen a situar-te, situar-vos, o bé perquè no hi ha un llistat on tu pugues buscar-te, o bé perquè crec que serien aquestes les dues coses, no? Vull dir, això és un obstacle. Per què és un obstacle? Perquè l'important és que l'acte comence. Però si hi ha 200 persones que estan a la porta perquè no saben com seure, l'acte ja va perdent el ritme. O ara quan tu veus una persona que està atenent un acte perquè està treballant i resulta que li preguntes, me podria dir vostè quan durarà això? I la persona alça els muscles i no ho sé. Bueno, pues, tu ets el convidat, no? Ja n'hi ha algunes coses que dius, què passa? I l'acte pot fallar moltíssimes voltes per lo que jo considero que és el primer pas, que és la invitació. Moltes voltes l'acte ja falla en la pròpia invitació.
Moltes voltes en les, amb les paraules dels lliuraments de premi, de premis, diuen que són els invitats els que d'alguna manera fan que l'acte s'alentisca i es faci pesat perquè fan intervencions per agrair el premi massa llargues, no? S'estenen excessivament. Això és realment així o és que no els han dit quant de temps havien de parlar?
Et toca dir-los quant de temps han de participar.
És que has de dir-ho. És que has de dir-ho, vull dir. En un acte ha d'estar tot medit. Tot. Aleshores, tu pots saber que un dels teus convidats és, li agrada extendir-se més del que pertoca. Bé, doncs la teva obligació és anar cara a ell i dir-li 10 minuts. I te dic 10 minuts. I han de ser 10 minuts en respecte, per respecte, perdó, a la resta dels participants de l'acte, no? I a les persones que estan assegudes allí. Una roda de premsa no pot durar 50 minuts.
Com l'anècdota aquella en part del rector de no sé quin poble era, de Puçol, que van fer un lliurament de premis també, i el van fer des de l'església, que ella me va fer el sermó.
Sí. Sí, això va ser una anècdota, clar, això va ser una anècdota que contaven en un dels cursos, on, clar, hi ha coses que són, no sé com qualificar-les, bueno, reals, anem a deixar-ho com a reals, no? Perquè són coses reals que
això
passen.
Això és un imprevist, no?
Que passen el dia, clar, si tu organitzes un acte a l'església i estàs en casa del rector, us ho he dit abans, és el rector el que mana en el seu territori. Doncs l'home, tal com contaven, pues, quan va començar l'acte, va dir, pues, estic a ma casa, sóc l'anfitrió i este és el meu sermó. Clar, la gent es va quedar, però pues, és un error de començament, vull dir. Tu ets conscient, vols fer-ho en una església? Has de saber que a una església hi ha un rector, que estàs a casa i que aquestes coses s'han de parlar. Vamos.
Sí. O es pacta que parli una miqueta. Exacte. O que no parli gens.
La negociació.
Exactament, la negociació continua.
Li van deixar 4 minuts i va fer.
I va fer un sermó.
I va fer el sermó que tocava, que tocava i tant.
També va aprofitar la situació.
Que tenia clientela.
Que tenia, i bueno, i ho va
també
fer.
També diuen que en el cas dels lliuraments de premis moltes vegades és la mateixa emotivitat de la cerimònia, no? Que s'emociona el premiat, no? I llavors s'oblida, no? Potser abans sí que ha negociat, que tenia dos minuts per a parlar i amb l'emoció se n'oblida, no? O potser això després és l'excusa, no? Per a justificar que ha clavat el rotllo que volia clavar.
Clar, no? Bueno, pues ara fa molts pocs dies hem tingut el lliurament dels premis Goya, no? Vull dir, jo imagino que per a un actor o un actor, una actriu, un director, és a dir, una persona que treballa dintre del món del cinema espanyol, doncs que et donen un Goya, pues, parar-te allí i veure que hi ha saber, que hi ha milers i milers de persones que t'estan, i dir, té que ser molt difícil allò de tallar, no? Però, bueno, és que és el minutatge.
Havien de fer com en el programa este 59 segons.
Ho van fer
en
els Goya un any. No sé si ho recordeu, ho van fer en els Goya un any. Fa, pot ser, 3 edicions, crec, i va ser un desastre.
Total.
Perquè, clar, el micro pujava, baixava, la persona seguia parlant.
Sense
però
micro.
Sí, ho van
un boicot.
Ho van fer.
Bé, a vegades comparàvem el protocol amb el teatre, no? Dient que tenia un element teatral, també sembla que té algun element afí a les arts plàstiques. Jordi Pujol va dir, el protocol és l'expressió plàstica del poder. Quina interpretació faries tu d'aquesta frase?
Bé, és una frase que és molt coneguda dins del món del de les persones que treballem en protocol oficial, perquè en una ocasió el que va ser president de la Generalitat de Catalunya, doncs li preguntaren i l'home va fer aquesta afirmació. Protocol és l'expressió plàstica del poder. Jo crec que és una afirmació encertada, no? No és acadèmica, no és, però és encertada. I a més cal dir també, cal explicar, que qui la fa és un subjecte passiu del protocol en aquell moment. Això vol dir que quan tu veus l'organització d'una taula en un acte de qualsevol tipus, o quan tu veus una presidència, encara que no sàpigues que és una presidència, però sí saps que hi ha unes persones amb un micro davant, el que tu estàs veient en aquest grup de persones és l'organització de les persones que han d'estar perquè han d'estar i que, per lo tant, és el poder en aquest acte. I és la plasticitat de veure-ho de manera física, de manera evidentíssima, amb persones que són el poder de l'acte. Digué també una persona, doncs, hi havia dos caps de protocol intentant negociar on anava l'anfitrió i on es col·locaven, etcètera, etcètera, i l'anfitrió va dir: mire, vostès no es preocupen de res, perquè allà on jo estiga està la presidència. Allà on jo estiga està la presidència. Per tant, esta frase del que va ser president Pujol, doncs, és molt certa. És molt certa, perquè reconeixes immediatament on està el poder de l'acte.
A més, si ho hagueren de traduir en una pintura, per exemple, ja no parlem de fotografia, sí, en una pintura veuríem aquest poder, no? Pensem en qualsevol pintura, doncs, de Napoleó,
sí,
no?
Sí, sí.
Tota aquesta escenografia que n'hi ha, jo trobo que...
La coronació de
Exacte.
Napoleó.
Exacte. Exacte. Això és una magnificència sí, sí. increïble, sí, 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 sí. que realment sí que és... Sí, sí. A banda de bonica, és ben encertada sí, sí, i tant. Sí, sí.
En part, podem parlar d'actes formals i informals, o fins i tot els informals tenen un alt grau de formalitat?
Sí, ho he dit abans, i hi ha, a la gent, com que la gent li té tanta por al protocol, pensa que els actes on no n'hi ha protocol són més relaxats, són més... I aleshores la gent diu: no, no, és que... No, però l'acte serà informal. Anem a veure, què significa informal quan hi ha autoritats? Quan estem parlant d'un acte oficial, què significa informal? Que cada un farà la cadira que més li agrade? No. Que cada un parlarà quan ho considere oportú? Tampoc. Que cada un entrarà o eixirà quan li apetisca? Tampoc. La formalitat en els actes no és roïna, no és una cosa roïna. El que fa és beneficiar l'acte en si. El que fa és eliminar qualsevol obstacle perquè l'acte es faça. Per lo tant, en aquells actes que fins i tot se diuen informals, hi ha una formalitat, una forma, més que una formalitat, hi ha una forma necessària perquè es puguen dur endavant.
Podem dir que la formalitat és funcional, no?
Sí.
És funcionalitat,
sí, sí. Clar,
en realitat.
Clar, no? Clar que sí.
El que passa és que tenim molt la idea que és al contrari, no? Que la formalitat és com una cosa pesada que és antifuncional.
Efectivament.
No? Però realment...
I res més al contrari, vull dir, sí, perquè sí, sí. facilita enormement molt l'execució dels actes.
Sí, sí, el desenvolupament,
Clar.
El ritme, etc.
Clar.
Què és? Estic jo? Què m'ha perdut?
No, va, Toni.
Ah.
No?
A veure, no. Normalment, quin origen tenen les normes de protocol? És la que
és que
ara.
Heu alterat l'ordre, no heu seguit el protocol d'avui.
Val,
però bé, podeu fer tirar-me de l'espontaneïtat.
D'acord. Doncs espontaneïtat al poder. Que no sigui solament plàstica. A veure. A mi, hem comentat abans... Sí. Hem comentat abans sobre si totes les institucions tenien o no tenien el mateix protocol. Aleshores, jo estava pensant en un poc les lleis, m'ha vingut al cap el concepte de lleis, i ara ens agradaria comentar-te si normalment quin origen tenen les normes de protocol, és a dir, a quins motius es recorre a l'hora d'establir una norma. Si hi ha, per exemple, lleis publicades o les lleis que hi ha, si n'hi ha, i estan quedant-se antiquades perquè ja no estan adaptant-se doncs, als nous temps o als actes perquè inclouen una sèrie d'accessoris que no tenien en aquest moment. No sé, per ahí.
Mira, l'origen del protocol en general és l'origen de l'home mateix, no? De l'home, de les persones, perquè tots sempre hem tingut la enorme necessitat d'ordenar les nostres activitats, tant individualment, com activitats individuals, com activitats que desenvolupem en representació d'una institució, etc. Això ens passa a la nostra vida privada cada dia, no? Tu sempre poso un exemple perquè és un exemple que la gent té al seu abast sempre. Tu la nit de Nadal, quan fas el sopar a ta casa o a casa d'uns familiars, la situació de les persones a la taula és sempre la mateixa. La persona més major sempre serà en un lloc, la persona que habitualment és l'ama de casa o la dona que és la que ha fet el sopar sempre estarà més prop de la cuina, els xiquets estaran en un racó tots junts, etc. Per què ho fem, això? Perquè ens és còmode. Perquè és molt més còmode per a la persona major ocupar un lloc, en aquest cas, on no se li puga molestar. Perquè és molt més còmode per a la persona que fa el sopar estar més a prop de la cuina per entrar i eixir. És a dir, les normes protocolàries, l'ordenació de les coses naix perquè interessa a les persones ordenar la nostra vida. Bueno, pues en el cas de les normes de protocol oficial, exactament el mateix. Això és un sistema democràtic, a partir de la promulgació, de l'aprovació de la Constitució espanyola en l'any 78, l'estat de dret amaneix, aleshores hi ha que donar un lloc a cada una de les institucions que apareixen, és a dir, cal representar davant la societat un nou estat de dret. I què és el que es fa? Pues es fa és regular amb un real decret, que és el 2099 de 1983, de 4 d'agost, que és el real decret que ordena les precedències de les institucions de l'Estat d'acord amb l'espírit del nou estat de dret que apareix arran de la Constitució de l'any 78. I ordena per a facilitar, igual que tu ordenes, no sé, una boda, un dinar, un sopar, etc. Tot està ordenat a la nostra vida, tot. Esta taula, ara, sense adonar-nos, està ordenada. Està ordenada. Elisa, mira cap a la llum roja.
Per això sempre estic així.
I jo estic a la seva dreta perquè... perquè se suposa que avui, se suposa no, sóc la convidada avui en esta taula, aleshores ocupe el lloc preferent d'acord amb la posició que ocupa Elisa.
Bé, ara sí que me toca a mi. Bé, volia preguntar-te si en els últims anys han canviat les normes de protocol o és una cosa que resta bastant el mateix, no? Que és que... és estàtica, essencialment.
A les normes protocolàries, a banda del Real Decret que vos he nomenat, que és el 2099, que he dit abans, de l'any 83, a la Comunitat Valenciana, al nostre territori, en tenim un altre, que és el Decret 235, de 23 de desembre de l'any 99, que ordena les autoritats de la comunitat autònoma. A les normes protocolàries els passa igual que el cos legislatiu en general, no? Les lleis són molt més lentes que ho és la societat. La societat anem molt més a pressa i les lleis, sin embargo, el que han de fer és ajustar-se a la realitat que la societat va mostrant. Bueno, pues al protocol hi passa exactament el mateix, no? Ha anat aliviant-se, que no sé com diria jo en valencià...
Alleugerint-se.
Ha anat alleugerint-se de de situacions o de qüestions molt concretes, però la norma segueix ahí, no? Caldria canviar-ne? Clar, però això és el mateix que passa en les lleis. Només l'ús continuat d'una llei, d'una norma, es pot comprovar quina és la seva eficàcia, quins són els seus errors, etcètera, etcètera.
Ah, o sigui, que ha d'anar adaptant-se als nous temps i a la nova realitat, no? Perquè ara hi ha moltes dones que ocupen càrrecs, no? Abans no n'hi havia. Era també el cas curiós que vas contar de Clementina Ròdenas, que m'ha fet molta gràcia.
Sí, va ser una anècdota, clar. A veure, tindre una edat, que és el meu cas, té moltíssims avantatges. És que a vegades, quan comptes aquestes coses, la gent jove, com ara vosaltres, mireu i penseu segur, no pot ser. Però què està dient tan pare? És que no pot ser. Sí, pot ser. I sí passa. Bueno, en el cas de Clementina Ròdenas, va ser la primera alcaldessa d'esta ciutat, de la ciutat de València. Aleshores, clar, fins a un moment determinat, una alcaldessa, què era? La dona de l'alcalde.
Clar.
Fins que la realitat va tirar endavant i va demostrar que no, que una dona també podia ser alcaldessa. Això va significar retocar moltes coses que estaven en el nostre, en l'imaginari, no?, de la societat. I jo recorde el cas, per exemple, d'un acte militar que se celebra a la ciutat de València, al qual va ser convidada l'alcaldessa, i he de dir, sempre ho he dit, que els actes militars i els actes organitzats per la Iglesia Catòlica són fantàstics a l'hora de l'organització, perquè, clar, el principi de jerarquia el tenen molt, molt assumit. Aleshores, bueno, pues bé, arribem a aquell acte i l'oficial de protocol que se'n feia càrrec va rebre l'alcaldessa, molt bé, moltíssima educació, etc. Aleshores li va dir, senyora Ròdenas, hemos pensado que para que usted se sienta cómoda la vamos a sentar con las esposas de los oficiales. la cara que varen fer va ser... clar, en aquell moment l'alcaldessa Clementina va somriure i li va agrair moltíssim, perquè clar, aquella persona ho va fer tot el cor, no? De dir, bueno, va agrair moltíssim i li va dir que bueno, que és que ella era l'alcaldessa de València. No era la mujer, la dona Clementina Ròdenas, era a més i sobretot alcaldessa de València. Això va passar també quan es feia l'exaltació de la Fallera Major, no? Sempre havia estat l'alcalde qui passejava la Fallera Major fins a l'escenari, sempre. Però, clar, l'alcaldessa va deixar de ser la dona de l'alcalde i hi hagué una dona alcaldessa, va ser Clementina Ròdenas. Jo recorde, en este cas, Pepa Benavent, que és assegut durant molts anys la cap de servei de protocol de l'Ajuntament de València, parent idear un altre acte en el qual la Fallera Major i l'alcaldessa de la ciutat no anaren agarrades del bracillo passejant, i ara és, bueno, i se segueix fent d'esta manera. A més, jo estic quasi segura que si fos un home el pròxim alcalde de la ciutat de València no es canviaria l'acte ja.
No es tornaria a la forma anterior.
Es mantindria igual. Vull dir, aquestes coses són les que s'ha tingut que anar acoblant, clar, és la realitat. No?
Clar, igual que es dissenya, es modernitza el llenguatge administratiu, es fan dissenys per a les noves situacions, no?
Clar, sí, exactament igual.
Adés parlàvem de la coronació de Napoleó del Louvre i jo estava pensant, després he pensat que allí també hi ha un cas que es pot veure com a trencament del protocol o també com a actualització del protocol amb les noves circumstàncies. I és que en principi se veu que estava previst que el papa, que apareix a la dreta del quadre, era el que havia de coronar Napoleó. Però com que la relació entre el poder religiós i el poder civil havia canviat en la Revolució Francesa, el que va fer Napoleó va ser que va agafar la corona de mans del papa i se la va col·locar ell mateix.
Sí, seria el... i diu moltíssim, clar. I diu moltíssim. Vull dir, això va estar establit pel protocol. És a dir, de quina manera... El protocol són gestos, moltíssimes voltes. De fet, una ordenació és un gest. Vull dir, si jo estic a la dreta d'Elisa, és un gest, no? I en aquest cas el mateix. Vull dir, Napoleó havia de decidir com manifestar que les seves relacions amb l'Església catòlica, en aquest cas, no eren les més adients, no?
No eren les mateixes que abans de la revolució.
No eren, exacte, no eren les mateixes, evidentment, perquè havia estat la revolució enmig. Clar. Però això sí, ell era emperador, i per tant, només era el papa qui podia donar-li la corona, en aquest cas. Clar. Què és el que va fer? El papa va mantenir la corona, però va ser ell qui li la va prendre de mans del papa. D'aquesta manera, no era el papa qui coronava l'emperador. Això és protocol.
O sigui, ell mateix es va autoproclamar mestre de cerimònies, també. No?
també. Va coronar emperador i mestre de cerimònies tota l'hora.
Ara, en part, ens agradaria comentar-te. Hem sentit en el currículum que és llicenciada en filologia hispànica i catalana, però, per exemple, has estat en cursos de formació com a responsable. Aleshores, si ens interessarà, per exemple, aconsellar a la gent per tal d'estudiar la carrera de protocol, perquè estava mirant això i sí que hi ha llicenciatures, em penso, o màsters, si no m'ha paregut llegir malament. On podríem anar?
Pues mira, en estos moments n'hi han dues universitats, que és la Universitat de Oviedo i la Universitat de Granada, que tenen títols oficials sobre protocol. Hi ha l'Escola Internacional de Protocol, que té seu a València, a Madrid i a moltes altres ciutats espanyoles, compta amb un títol propi en col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández d'Elche i la Camilo José Cela. Totes dos. I vull dir-vos també, vull aprofitar per a dir que la Universitat de València hem presentat un postgrau que se celebraria en el Centre Singular de Gandia de la Universitat de València per fer un postgrau sobre protocol, relacions institucionals i comunicació. Clar, estem pendents de que la universitat diga si quiero, que ja seria hora que poguérem entrar, vull dir, quan dic poguérem, la gent que treballem en protocol oficial, aquest estudi poguera, aquesta disciplina pogués entrar en la universitat, i si s'aprova, pues, en el curs 2009-10 s'oferiria aquesta possibilitat. Però en aquests moments ja dic que està, com he dit, les dues universitats públiques que vos he nomenat abans, està la Miguel Hernández i la Camilo José Cela en títols propis juntament amb l'Escola Internacional de Protocolo, i espere de veritat de tot cor que la Universitat de València obriga un postgrau per al curs que ve.
Doncs sí que sembla molt interessant, la veritat.
I en Vara, tu què et va fer decidir-te per aquesta professió del protocol?
Veuràs, jo sóc funcionària de la Diputació de València, i abans de... Jo vaig entrar en la universitat... Ui, perdó. Vaig entrar en la Diputació de València en l'any 82. Vaig entrar com a traductora i vaig començar a treballar en presidència. Què passa? Que el Real Decret, este del que hem parlat un parell de voltes, encara no estava al carrer, però les institucions democràtiques ja estaven en funcionament, no? I havia que començar a acoblar tot allò a la realitat sense un recolzament normatiu. I va començar a interessar-me moltíssim la manifestació plàstica de la realitat institucional en un nou estat de dret. No? I aleshores em vaig posar em varen encarregar l'organització del Departament de Protocol Institucional, que és com han de ser els serveis de protocol, institucionals, no mai personal, poden ser, evidentment, no? Però quan parlem d'institucions haurien de ser institucionals. I ahir és quan vaig començar a organitzar, és l'encàrrec que em varen donar, i per això vaig treballar moltíssim amb Pepa Benavent, que per els mateixos anys començava també a fer-se encàrrec de l'Ajuntament de València, i juntament amb una tercera persona, que és Pilar López i Surroca, que treballa protocol i premsa a les Corts Valencianes, pues vàrem ser, jo crec, les primeres persones que ens vàrem dedicar d'una manera professional a això. Després han vingut unes altres, clar, si han vingut després que són més joves, però dissortadament, fins que no ha començat a professionalitzar-se esta feina, pues hem sigut poques les persones arran de territori valencià que sabem, parlem i treballem sobre protocol oficial.
En part hem pogut observar que eres una apassionada del teu treball, però a mi m'agradaria saber què és el que més t'agrada de tot.
Mira, jo sóc una apassionada del meu treball i sempre dic, queda malament, però és cert, no? Jo penso que jo estic enamorada de la meva professió, però que la meva professió també s'ha enamorat de mi, un poc, no? I això ha fet que lo nuestro sea casi para siempre. El que passa és que el que més m'agrada del meu treball és la capacitat de creació que té. M'agrada moltíssim. El que més m'agrada, també m'agrada moltíssim, veure com és possible fer arribar les institucions als ciutadans d'una manera més clara i més evident. I una de les coses que també m'agrada moltíssim és l'oportunitat fantàstica que tinc de conèixer persones, conèixer relacions i contribuir en allò que és possible, en algo que és molt important, en una cosa que és molt important, almenys per a mi, torno a repetir, que és la assimilació de les institucions per part de la ciutadania, perquè les coneguen i perquè les reconeguen com a pròpies, que és el que en definitiva ha de ser un estat de dret.
O sigui, eres una negociadora de l'acostament de les institucions a la gent, no?
Diguem. Bueno, no m'havien dit mai, però m'ho apunte.
Moltes gràcies, Empar. Ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres.
I jo i amb vosaltres també.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Adeu.
A continuació, escoltarem Cesc Freixas, un músic que pretén enllaçar una sonoritat oblidada i poc reconeguda com la de, la cançó d'autor amb la protesta i alhora utilitzar la poesia com a vehicle d'expressió.
Arribaràs cansada a casa després de treballar, obriràs lenta la porta i et pesarà el dia les mans. Veuré com entres a la sala, m'aixecaré i m'abraçaràs. Caurem rient sense parlar-nos al millor lloc d'aquell sofà. La fosca ens banyarà i alguna espurna de la pluja esquitxarà tots aquells vidres que més tard s'entelaran. Mullarem de negre els gots i veurem buscant el delit més en els nostres cossos que en els distants globs de vi. Ja com ha anat el dia, tenia ganes de plegar. Et regalo el sol, porto bonica i una abraçada em sorprendrà. M'has trucat, ha passat res, només volia dir-te nosaltres. Ja t'ho vaig dir, no passaran i em semblaràs més tendre que abans. Llavis que en el dibuix no tens per cuidar les nostres nits. Just abans d'agafar el son amagaré sota el coixí alguna rosa groga cansa el dia el tu i el mi. M'estranyaràs el nom amb força, vull que sempre sigui així. S'escaparà alguna promesa, a mi més ho sento aquí. Ets tu, sempre ho he vist tan clar, les gotes ja hauran parat. Ja t'ho vaig dir, no passaran, i et fiaré al cel, la lluna i la mar. Ficaran martells a l'obra i xisclarà el despertador. Alguna cosa t'il·luminarà, serà el sol o la tardor. Quedarà encara algun tirà, que avançarem amb la unitat i armarem aquesta revolució. Dies i nits de guerra i d'amor.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Dies i nits d'amor i de guerra, un treball on compromís i poesia s'uneixen en aquest segon disc, lluites diàries i quotidianes, banyades amb arranjaments acurats que li donen un aire fresc, jove i vital, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules protocol i seguici, que estan relacionades amb tot el que ens ha explicat en part al llarg del programa. Escoltem les frases següents.
Quan el president va veure el seu germà, que havia tornat de l'exili, no va seguir el protocol i, emocionats tots dos, es van fer una abraçada. El seguici d'un rei medieval era el reflex del poder que podia exercir tant al camp de batalla com en la política del seu país.
Pel que fa al substantiu protocol, en el context de les relacions humanes i les normes socials, fa referència al conjunt de regles que cal observar pel que fa a l'etiqueta en les presidències, en les cerimònies i en les relacions oficials. Fixeu-vos que correspon a la paraula que en castellà es diu protocolo. Quant a la paraula seguici en el context de la política i el protocol mateix, es refereix al conjunt de persones que acompanya i segueix algú per fer-li honor en una cerimònia o en una marxa solemne. En altres contextos també s'aplica al conjunt dels seguidors o partidaris d'un personatge o d'una doctrina. Heu de recordar, en tot cas, que correspon a la paraula que en castellà es diu séquito. I ara, ens agradaria que pensàreu com es diu en valencià aquesta expressió. Escoltem-la.
El professor del curso de protocolo cerró la sesión diciendo: buenas palabras y buenos modales, todas las puertas abren.
De segur que la sabeu, però si no és així, us la diem.
El professor del curs de protocol va tancar la sessió dient: bones paraules i bones maneres obrin les portes i les dreceres.
Aquesta expressió, que esperem que la gasteu a muntó, es diu perquè és molt important tant per a un mateix com per a la resta de persones ser educats quan es parla i quan s'actua. Les persones educades solen tenir menys problemes per aconseguir els seus objectius.
I ara escoltem Soul Attack, un grup que es defineix a si mateix com malalts de la música negra, malalts de soul. Anàlogament a com ho va fer James Brown.
Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Roda la Trola, d'aquest grup que des que va començar a tocar ha tractat de fer una barreja de funk i soul amb ritmes mediterranis i per damunt de tot amb lletres en la nostra llengua, donem pas a l'apartat de Preguntant es va Roma. La pregunta d'aquesta setmana està relacionada amb les maneres de taula a l'edat mitjana. Escoltem a continuació el test següent adaptat del blog d'internet Bona Vida de Jaume Fàbrega. Toni?
En els nostres temps, les pel·lícules de Hollywood i la televisió han difós una imatge de l'edat mitjana i el Renaixement que presenta la gent menjant a taula sense cap forma de capteniment, amb els dits llardosos i de forma desordenada, grans peces de carn. Moltes d'aquestes inexactituds les veiem repetides en el parc temàtic en què s'han convertit les recreacions medievals, en forma d'àpats, mercats i festivals, amb productes i maneres inapropiats. La realitat, però, fou ben diferent. L'obra Lo Cristià, de Francesc Eiximenis, el llibre de Sant Soví, el llibre del coc, és a dir, del cuiner, les ordinacions de casa i cort del rei Pere el Cerimoniós, que precisament rebé aquest sobrenom, el Cerimoniós, pel fet d'haver-se ocupat d'organitzar amb tot detall el funcionament de la seva cort, de la Cancelleria i del Tribunal Reial, i altres textos medievals ens permeten saber de forma exacta el que es menjava llavors, com es menjava, com se servia el menjar, què i com es bevia i quines eren les normes de bona criança. Normes que en molts casos eren més precises i refinades que les actuals. L'art del menjar va obtenir, especialment a la Baixa Edat Mitjana i al Renaixement, un ampli reconeixement social i cultural, tal com ho explicita Pere Felip, el suposat autor del llibre de Sant Soví, que considera aquest art del menjar com una de les gentileses que hom deu saber e fer entendre a totes natures de gens, soes, a homes i a dones, de qualsevull estament que sia, en una definició tan vella com actual.
I la pregunta d'aquesta setmana és: el rei de València i de la Corona d'Aragó, Pere el Cerimoniós, autor de les ordinacions de casa i cort, era descendent de Jaume I. Però, sabríeu dir-nos quin parentiu tenia exactament Pere el Cerimoniós amb el rei conqueridor? Repetim. El rei de València i de la Corona d'Aragó, Pere el Cerimoniós, autor de les ordinacions de casa i cort, era descendent de Jaume I. Però, sabríeu dir-nos quin parentiu tenia exactament Pere el Cerimoniós amb el rei conqueridor? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es dona a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en la qual us demanàvem el nom del moviment artístic i democràtic de denúncia contra el franquisme que estigué actiu des de finals de la dècada de 50 fins a principis de la de 70 i del qual formava part Francesc Harque. I la resposta és: el moviment artístic antifranquista al qual va pertànyer Francesc Harque es deia Estampa Popular, sorgit a finals dels anys 50. Aquest moviment tenia la voluntat d'acostar l'art al poble i així unir dos conceptes que llavors semblaven antagònics, masses i cultura. Es pretenia fer sentir al poble la proximitat dels artistes i propugnar un art que convidara a associar-se amb allò que ensenyaven les imatges. Aquesta setmana, la persona guanyadora és Bernat Bisbal Bas. Ja ho saps, Bernat. Pots passar a recollir el teu premi al Centre d'Autoprenentatge de Valencià. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins a la setmana vinent. Esperem haver seguit com cal el protocol, encara que amb un cert toc d'espontaneïtat.